passa al món, amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Vinga, va, dos minuts i ja arribem a 3:15 de la tarda i ja ho sabeu que cada dilluns volem saber què passa al món. Com sempre, un acompanyant de luxe, en aquest cas Oriol Vidal Barraquer, politòleg aquí, consultor. Oriol, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ai, per on comencem aquesta setmana?
Va,
comencem. Som-hi, amb la musiqueta.
Som-hi.
Va. Doncs sí, respecte per la setmana del 8 de març i la votació al Congrés, que ens espera una nova votació sobre la llei del només sí és sí, eh?
Exactament, perquè comencem la setmana del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. La celebració d'un dia de concentració de les reivindicacions dels drets de les dones té orígens a principis del segle XX, coincidint amb l'inici dels moviments obrers, socialistes i les reivindicacions de les sufragistes. I crec que podem afirmar, no?, que amb l'abans de drets formals, les reivindicacions del 8 de març han anat evolucionant, no? Estem en un punt ara en què les reivindicacions dels drets de les dones, havent equiparat drets formals per la via de legislació, no? És a dir, ara ja no hi ha sufragistes perquè el dret de vot està reconegut, ara el que toquen són reivindicacions de caire cultural que són molt més difícils d'aconseguir, no?
Per això. Queden passes encara.
Queden moltes passes. Quan parlem de l'heteropatriarcat no estem parlant de coses que passin i estiguin escrites en una llei, sinó més aviat coses que passen en les relacions humanes i és molt més difícil d'avançar en aquest sentit, no? La vigília del 8 de març celebrarà, entre cometes, a Madrid, amb dues performances del govern central. D'una banda, el Consell de Ministres aprovarà la llei de paritat, que va anunciar Pedro Sánchez aquest cap de setmana, que obligarà empreses i institucions a tenir òrgans de govern paritaris i reformaria la llei electoral per obligar els partits a presentar llistes cremallera, alternant home i dona, a les eleccions. Actualment, la llei electoral ja obliga una presència mínima d'un 40% d'homes o dones a cada grup de 5 candidats i, segons el que va anunciar el president del govern central, a partir d'ara aquesta nova llei, doncs les llistes això, seran alternades. Els candidats dels partits a nivell municipal poden estar tranquils, però, perquè no sembla que aquesta norma hagi d'aplicar a les properes eleccions municipals. Va. Perquè fer llistes en pobles petits és un autèntic malson, és molt complicat. I si parles amb els quadres locals dels diferents partits, explicaran com de difícil és precisament complir les obligacions que marca la llei de la paritat, eh? Perquè, el que dèiem abans, les modificacions legislatives tenen una capacitat limitada de canviar els aspectes profunds de la cultura i les ments de les persones, i malgrat que fa anys que les llistes a Espanya i Catalunya són paritàries, els partits encara tenen problemes per promocionar dones en un món on la dinàmica interna dels partits està molt marcada per actituds que tradicionalment han estat més pròpies d'homes que de dones, no? Sí, i per tant costa molt, sobretot en l'àmbit local. Abans, pensant sobre aquest tema, pensava, home, una cosa que hagués pogut fer el PSOE i Podemos és, a les municipals és molt difícil, però abans de convertir en llei la llista cremallera, presentar-ne alguna en una de les seves candidatures,
per
no?
Per exemple, i una altra cosa que a mi jo sempre em qüestiono, si en una setmana com aquesta, per exemple, s'han d'anunciar lleis com aquestes. No sé fins a quin punt sembla més una mesura electoralista que en clau que tu creus ben bé el que estàs fent.
Exacte, la sensació sempre és dir, si això era important, també era important a l'inici de la legislatura, no? O a inicis d'any o a finals d'any, no? Seguint amb el tema del 8 de març, probablement aquesta aprovació per part del Consell de Ministres no aconseguirà tapar el fet que a la tarda, al Congrés, els dos partits de la coalició del govern votaran per separat el primer tràmit de la reforma a la llei del sí és sí que planteja el PSOE, que ha tirat pel dret i presentarà al Congrés aquesta nova llei per intentar evitar les reduccions de penes en els casos d'agressions sexuals i violacions. Probablement s'aprofitarà aquesta divisió a la coalició perquè alguns es lamentin de la falta de cohesió en el si de la coalició, eh? Però penseu que estem en un any electoral i que els partits que governen junts normalment tenen un pacte tàcit per presentar discrepàncies controlades davant de l'electorat els mesos previs als comicis. És el mateix que ha passat, per exemple, a Barcelona entre els Comuns i el PSC amb temes com l'agermanament amb Tel Aviv, no?
O, per exemple, el mateix Collboni, que va deixar el govern municipal fa poques setmanes.
O el mateix Collboni. Aquest tipus de coses estan més o menys pactades perquè, si no, a les coalicions, els partits petits tendeixen a patir molt a les eleccions, no? Perquè si no som capaços de veure diferències entre un partit o altre d'un govern de coalició, l'electorat té tendència a votar el partit gran i, per tant, fan aquestes explosions controlades, per dir-ho d'alguna manera.
Anem cap al mar, Oriol?
Som-hi.
La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son y sueñas con ir arriba. Gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar.
Mai millor dit, allà a la peixera posen unes cares que diuen...
Exacte. I ballen, no?
I ballen també, sí.
Sí, Bajo del Mar, perquè aquest dissabte a Nova York, que és la seu de l'Assemblea General de les Nacions Unides, s'ha arribat a un acord per protegir el 30% del mar a partir del 2030, per protegir els ecosistemes, no? Uh-huh. Per tant, això és una mica d'optimisme pels esforços globals de preservació del planeta, i ara falta que els països, un mínim de 60, ratifiquin aquest tractat perquè entri en funcionament. Gràcies a aquest tractat es crearan noves reserves marines en aigües internacionals, que fins ara no estaven protegides perquè no eren de ningú, uh-huh. I recordem que el mar és l'autèntic pulmó del món, no els boscos, sinó el mar, no? Perquè hi ha milions i bilions d'éssers vegetals microscopis que fan la fotosíntesi i produeixen una part important de l'oxigen que respirem. Per sort, el mar no se'ns crema, com li passa a l'Amazones, i ara, a més, amb una mica de sort el tindrem més protegit.
Deixa'm fer-te una pregunta respecte a tot això, de fet, una doble pregunta. Tu creus que això s'acabarà aplicant? I segona, o és d'aquelles mesures que sempre diu la ONU que s'ha de fer, però com que és la ONU, és aquell òrgan que sabem tots que està allà i diu coses, però vaja.
Clar, és difícil de dir. És cert que només el fet d'haver arribat a aquest acord i que s'hagi signat aquest tractat ja és un avenç, semblava molt difícil, es portaven molts anys intentant aconseguir aquest uh-huh. tractat, i per tant vull pensar que si s'ha aconseguit firmar d'entrada, doncs probablement s'acabarà implantant. I potser no aconseguirem una protecció del 30% de les zones que es necessita, però que com a mínim augmentaran les zones protegides, jo vull pensar que sí. Mm.
I si parlem d'aigua a casa nostra, hem de parlar de sequera. Que Roger Mas.
És boníssim, sí, és boníssim. Té una veu preciosa i a més fa unes lletres espectaculars. Doncs sí, sequera, perquè aquesta setmana entra en vigor la fase d'excepcionalitat del sistema hídric de Catalunya, uh-huh. després de mesos sense pluges intenses. Es reduirà un 40% l'aigua per ús agrícola, el 15% de la industrial i el 50% del rec per usos lúdics, i les autoritats ens adverteixen que si segueix sense ploure podem haver de restringir l'ús domèstic d'aigua, que de fet és de tots els usos que es fan de l'aigua, és el menor, no? Ens sentim molt malament per no tancar la dutxa mentre ens ensabonem, que és una cosa que hem de fer, però la majoria d'aigua que es gasta és per usos agrícoles i industrials.
Ara ja hem començat a sentir allò de a la dutxa posar-hi una galleda.
Exacte.
No? Tu has fet, Oriol, això no?
Encara no ho he fet. No? Aquest matí escoltava la ràdio i pensava, hauràs d'anar-te a comprar una galleda perquè
sí,
no
sí,
m'ha fet.
Són molts sí, litros d'aigua a l'any, eh? I parlem també, l'Oriol ens vol parlar avui, ja ens ho informava aquest matí en Pol Marçà, del que ha passat a l'Hospital Clínic de Barcelona. Revolucionat, avui. Sí. Déu-n'hi-do el que ha passat a l'hospital, eh?
Déu-n'hi-do, sí. Aquest atac que va patir l'Hospital Clínic, ransomware, d'aquests en què els hackers accedeixen als sistemes d'informació de l'organització, bloquegen tots els documents i tots els sistemes i demanen un rescat per alliberar-los, no? Give me your money.
Sí.
No és la primera vegada que això passa. De fet, l'any passat, tres altres hospitals catalans van patir un atac similar i el 21 havia sigut la Universitat Autònoma de Barcelona. Davant d'aquests atacs, podem caure en la temptació de culpar els controls centralitzats, la ciberseguretat, els antivirus, però cal recordar que les portes d'entrada de la majoria d'aquests atacs són els mateixos usuaris. Mm. I cal recordar també que el príncep nigerià, que té 5 milions de dòlars retinguts en un banc suís i que està disposat a compartir-los amb tu a canvi d'una ajuda,
sí, senyor,
ara s'ha sofisticat i és capaç d'enviar-te un mail fent-se passar per un company de feina, pel teu cap, i fer-te obrir la caixa dels trons amb un simple clic. Per tant, sí, sí, hem d'estar tots molt alerta.
Sempre en compte a l'hora d'obrir enllaços, encara que posi el logo de l'empresa que és, perquè segurament no ho és si l'enllaç és estrany. Hem de mirar molt si l'enllaç en sona estrany, no entrar-hi, no clicar-hi, perquè segurament es tracta d'una estafa, si més no, trucar a qualsevol lloc per tal d'assegurar-se que allò és verídic. Parlant de diners, et deia avui que vens una mica revolucionari, musicalment parlant, doncs parlem de diners. I si parlem de diners, parlem d'aquest pla pilot de renda bàsica universal que es vol implementar a Catalunya.
Exacte, i dels pressupostos.
També.
S'aprovaran aquesta setmana, cosa que em facilitarà la feina a partir d'ara, perquè crec que se m'havia acabat el repertori de cançons sobre diners, perquè portàvem cada setmana...
Ha costat, això, eh?
Ha costat, però aquesta setmana sí que s'aprovaran, i amb una nova polèmica, i és que Junts i PSC s'han posat d'acord per presentar una esmena que aturi la proposta de pla pilot per implementar la renda bàsica universal que el govern tenia en el seu pla de treball des del pacte d'investidura amb la CUP.
Sembla que mai havia escoltat Junts, PSC, CUP i Esquerra amb una música de fons com aquesta. I està molt bé.
Probablement no.
Li dona política kitsch.
Exacte. Sobre el tema de la renda bàsica universal, ràpidament, mitjans i opinadors s'han llançat el titular fàcil, no?, de dir que Junts i el PSC són molt males persones per no voler atacar el problema de la desigualtat. Però les coses rarament són tan senzilles. I és que la proposta pot ser objecte de crítiques raonables, la proposta d'aturar aquest pla pilot. Entenguem primer què és una renda bàsica universal, i és que es tracta d'una prestació que rep tot ciutadà o tot habitant d'un país sense cap altra consideració que aquesta. És a dir, tothom rep el mateix import...
Per tal de ser ciutadà.
Per ser ciutadà.
Exacte.
I aquest import hauria de ser suficient per viure al marge de la seva renda i del seu patrimoni. Segons algunes estimacions que s'han fet tentativament, una renda bàsica universal a Catalunya costaria més del doble de tot el pressupost de la Generalitat. No és poca cosa. Per tant, sembla ser que la factibilitat és qüestionable. D'altra banda, alguns economistes assenyalen que Catalunya no té capacitat per implantar de manera efectiva una renda bàsica, perquè les propostes internacionals d'aquest tipus de polítiques el que pretenen és integrar totes les prestacions socials en una de sola. I quan dic totes, vull dir totes, també les pensions, que a casa nostra depenen de la seguretat social i les cotitzacions.
Aquí volia arribar jo, Oriol, perquè jo m'estava preguntant, a mesura que unes explicant tot plegat, m'anava preguntant, ostres, i on queda l'atur? I on queda la jubilació? Si això existeix...
Exacte. Alguns dels defensors d'aquestes propostes el que volen és integrar-ho tot, integrar totes les prestacions d'atur, sense excepció que hi puguin haver-hi complements per diverses coses. De fet, el gran canvi de paradigma és canviar d'un model de prestacions per X motius a un model en què tothom rep una prestació bàsica i a partir d'aquí la complementa amb el sou. Jo crec, sincerament, que a casa nostra el sistema d'ajuts socials té marge de millora, perquè que en ple segle XXI les persones més desafavorides encara hagin de passar pels engorrosos tràmits burocràtics per accedir a prestacions a les quals tenen dret és un calvari inaguantable. Hi ha marge per millorar els tràmits, hi ha marge perquè les administracions treballin de manera més integrada i que els diferents estaments siguin capaços ells sols de detectar les persones amb dret a prestacions i pagar-les de manera directa, sense haver d'esperar que algú la sol·liciti. Al final, l'administració en el seu conjunt sap els diners que tenim i deixem de tenir. Ho sap Hisenda, potser no ho sap la Generalitat, però si parlen els uns als altres podrien facilitar moltes coses. A mi, personalment, a més, transferir diners als rics no em sembla just i desincentivar la recerca de feina tampoc em sembla desitjable. Ara, és veritat que en un món laboral en constant transformació, amb la irrupció de la intel·ligència artificial, és evident que els estats hauran de treballar de manera decidida i creativa perquè els més desafavorits tinguin una vida digna i puguin prosperar. Si és cert que hi ha molts llocs de feina que han de desaparèixer a través de la intel·ligència artificial, home, alguna cosa ens ho haurem de fer perquè tots aquests, les persones que ocupen aquests llocs de feina segueixin vivint dignes.
Clar. Ara estaves parlant de burocràcia, Oriol, i ho trobo molt bé que ho hagis fet per les persones vulnerables. Ara jo pensava també en les persones que cobren aquesta pensió, aquesta jubilació, i l'alfabetització digital que li falta a tota aquesta gent, perquè si no queda absolutament fora del sistema, només ja per si mateix pels propis bancs. Exacte. Per exemple, que tot s'ha de fer de forma digital. Escolta, estaria bé, com a mínim, ensenyar-li a la gent gran com es fa tot això, o si més no, que no ho fas tan complicat.
Exacte, perquè la digitalització a vegades està creant bosses de gent que no pot accedir a alguns serveis, no? I això està parlant, per exemple, en molts pobles petits amb caixers, no? Amb la falta d'accés a caixers. És a dir, hi ha molts reptes que també ens pensem que fem un tràmit digital i accedirà a tothom, i no és cert, perquè hi ha un biaix d'edat important.
I escolta'm, per últim, volies parlar una altra cosa. Estàs preparat per diumenge o no?
Estic preparat. El que passa és que jo els vull demanar als americans que ho facin dissabte. Així podria
estaria
en mamà, perquè això d'haver...
Ets d'aquells malalts que ho segueixes?
No, m'agradaria ser-ho.
Jo
voldria ser un malalt de seguir-ho, però mai goso, perquè el dilluns, si no, no hi ha qui l'aguanti.
Efectivament, estem parlant dels Oscars. Els Oscars aquesta cerimònia que es celebra sempre al Kodak Theater, si no han canviat.
Exacte, a Los Angeles. I que, de fet, hem de recordar que, encara que els tractem com els premis del cinema mundial, de fet, són els premis de l'Acadèmia Americana de Cinema.
Clar. No? Sí. És cert, a més de Hollywood.
Exacte. És cert que aquesta transcendència ells mateixos se l'han imposat. No recordem que fa un parell d'anys que va ser va guanyar Parásito, la millor pel·lícula. Exacte, sí. Una pel·lícula coreana, i per tant, és com si els Goya haguessin donat a una pel·lícula internacional el premi millor pel·lícula, i seria certament curiós. Sobre els Oscars d'aquest any, crec que hi ha bastant bon material, encara no les he vist totes, i aquí el que podem fer és lamentar-nos perquè Alcarràs no va passar la preselecció per ser una de les candidates a millor pel·lícula en llengua no anglesa, però bé, què hi farem?
Un popular opinion, jo sóc d'aquells que creu que... Ai, és lleig dir-ho, I em lamento de que Alcarràs no hagi passat, que em sembla una molt, molt bona pel·lícula. Però clar, Asbestes era meravellosa per presentar-se als Oscars. Jo crec que hagués arribat.
És possible, és possible. És curiós, el debat Asbestes-Alcarràs, perquè són dues pel·lícules que parlen de temes similars, no? D'una manera molt diferent, i són pel·lícules molt diferents, malgrat tenir tants punts en comú. I potser sí que Asbestes era més... hagués pogut tenir més recorregut.
Que l'has vist, Asbestes, eh?
L'has vist,
l'agrada?
Sí, que em va agradar.
Et vas quedar amb el nom Luis Zahera?
No.
Luis Zahera és un dels actors que hi participa, sí. De fet, aquell que fa dolent.
Sí.
No?
Sí.
Quedeu-vos amb aquest nom i quedeu-vos amb el nom d'aquest programa. Només dic això. Ja veurem tot plegat. Oriol Vidal Barraquer, moltíssimes gràcies. Una setmana més. Ens tornem a parlar de tota l'actualitat d'aquí dues setmanes. Que vagi molt bé.
Adéu.